porta el missatge, tres xeremies i un sol ronc.
Un minut i seran tres quarts de deu del matí. Podríem dir que al final a Alemanya ens acabaran coneixent més, sobretot a la ciutat de Frankfurt, que a nosaltres mateixos ens coneixem. A nosaltres hem de recordar que s'acosta la Fira del Llibre d'Octubre, amb el que tot implica. Hi ha un esdeveniment que començarà justament demà, que és l'Aplec Internacional de la Sardana i la Mostra de Grups Folclòrics. Aquest aplec està promogut per l'Associació per la Difusió del Folclore, Adifolk, que va néixer l'any 88 amb l'objectiu de donar a conèixer justament arreu d'Europa la nostra cultura popular. Arriba a la 20a edició, ha passat per diferents punts d'Europa, com poden ser Amsterdam, París, Zúrich o Brussel·les, i justament aquest cap de setmana s'instal·la a Frankfurt, on s'hi desplaçarà el convidat que tenim assegut aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, i aquí saludem, que és l'honorable conseller Joan Manel Tresserres. Benvingut, com està?
Què tal? Molt bon dia.
Benvingut a Catalunya Ràdio. Vostè se'n va demà a Frankfurt?
Aquesta tarda.
Aquesta tarda.
Sí,
què hem d'esperar?
Què
hem d'esperar d'aquest aplec?
Bé, esperem que tot vagi bé, que la gent que s'hi desplaça i que han fet un esforç, perquè s'hi desplacen al voltant de 1.000 persones de diversos grups i que han fet un esforç per costejar-se amb una mica d'ajut, però bàsicament l'esforç el fan els grups i entitats, doncs tinguin una molt bona estada i que a la mesura del possible siguem capaços de transmetre a la gent de Frankfurt què és la cultura catalana, la cultura tradicional popular catalana, i a més la capacitat que tenim de repensar-la i renovar-la.
Conseller,
aquestes serien les coses fonamentals.
En aquest cas, la discussió sobre què és cultura popular catalana, diríem que no existeix, com passa amb o com ha estat passant amb això de la literatura catalana.
Bé, jo crec que no hi ha un gran debat sobre això, però sí que en canvi hi ha un tema important, i és que jo crec que el tronc genuí d'aquesta cultura nacional, popular, tradicional catalana en aquests moments és a punt d'engruixir les seves bases d'una forma molt notable. Jo estic segur que estem començant una etapa de vertebració d'una nova cultura nacional popular catalana que comptarà amb aportacions de tota la gent que ha arribat aquí des d'altres procedències i que, sens dubte, farà també les seves aportacions. De manera que, quan d'aquí 100 anys la cultura tradicional popular catalana vagi a Frankfurt, altra vegada per commemorar que fa 100 anys ja hi va anar, allò que llavors serà popular tradicional serà força diferent del que és ara. És a dir, hi haurà fils de continuïtat i al mateix temps hi haurà hagut la capacitat, espero, de renovar-se per connectar amb l'estil de vida de la gent, que és el que dona empenta i força a la cultura popular, la capacitat de connectar amb les formes de vida de la gent en cada moment.
O sigui, que està suggerint que potser una mica d'actualització sí que caldria.
Bé, no és que ho suggereixi ara, vull dir que això jo crec que ho han incorporat les mateixes entitats, agrupacions i que estan una mica en aquesta freqüència, no? I que la gent ho està fent un esforç i nosaltres estem intentant ajudar en el que puguem aquesta actualització. Pensi que nosaltres, el paper de la cultura popular tradicional catalana durant molts anys va haver de reposar sobretot en l'objectiu de salvar una cultura que estava en situació de persecució, i aleshores va haver de fer un esforç sobretot per veure què podíem preservar. En aquests moments hem preservat el que s'ha pogut per l'esforç heroic gairebé de molta gent. El que hem de veure és, perquè aquesta cultura popular no se'ns fossilitzi, el que hem de fer és connectar-la a l'estil de vida de la gent d'avui, perquè la gent jove s'hi engresqui, és a dir, perquè les entitats no siguin només de gent gran, sinó que puguem realment connectar amb els neguits, amb les passions i les emocions de la gent més jove. I això requereix un esforç d'adaptació. És a dir, quan hem estat durant una o dues generacions pràcticament salvant un patrimoni com si fos un llegat rebut que ho era, en aquests moments que tenim aquest llegat, el que hem de fer és l'esforç perquè serveixi la gent, perquè la gent s'hi enganxi, perquè sedueixi la gent. I aquest és una mica el trànsit que des del departament volem ajudar que es produeixi.
Sí, que no hem de tenir por a sacsejar-lo, d'alguna manera.
No, jo, és que no hem de tenir por de res. Vull dir, el món està canviant, i quan el món canvia molt ràpidament, res no és tan perillós com negar-se a canviar.
Caram, avui és un dia, durant la tertúlia han sortit grans frases i també ara durant l'entrevista comencen a aparèixer sentències.
Aquesta és petita, però vull dir que jo ho crec, això, diuen la societat de risc. Bé, és que és molt arriscat canviar. Sí, canviar és arriscat, però quan tot canvia al teu voltant, no canviar és el més arriscat de tot.
Parlàvem de la necessitat d'incorporar joves. Bé, justament nosaltres tenim una persona jove que ja està incorporada fa temps, que és en Quim Rotllan. Quim, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En Quim Rotllan es troba a Frankfurt, que en aquests moments els nostres oients el coneixeran perquè és el realitzador del programa Mans, el programa de cultura popular a Catalunya Ràdio. L'hauran sentit moltes vegades, doncs, parlant a l'antena d'aquesta emissora. Quim, com estan els preparatius? Quin ambient hi ha a Frankfurt en aquests moments davant l'imminent inici de la plec?
Doncs bé, mica en mica es van acostant i es veuen pel centre de Frankfurt geganters, bastoners, colles sardanistes, diables, etc, etc. Estan començant a omplir tots els carrers, com deien, del centre de la ciutat, esperant demà al dematí començar aquesta nova edició de la plec internacional i de la mostra de grups folclòrics. En total han de ser una trentena de grups a diverses manifestacions, entre les que hi destaquen, per exemple, la Bellpuig Cobla, obre l'única cobla de fora del Principat i amb músics holandesos, la principal d'Amsterdam. A més, també hi haurà la participació del Coral Polifònica de Porreig, l'assistència dels gegants de l'agrupament de geganters de Catalunya, i bé, doncs, en total seran més de 1.000 actuants i unes 1.200 persones que s'acostaran aquests dies, aquest cap de setmana, acompanyant tots els grups que participaran al llarg de 48 hores a la plec internacional de la Sardana.
Hem dit que era el 20è cop que es feia aquest plec. Hi ha alguna particularitat per celebrar aquest 20è aniversari?
Doncs
a part
bé,
de la
sí,
sola
sí.
presència de venir aquí a Frankfurt, que és, diguéssim, un aparador ja de la cosa catalana en general.
Sí, sí, bé, això evidentment és uns actes previs a la Fira del Llibre, però a més, amb motiu del 20è aniversari, la gent de Difolc, de l'Associació de la Divisió de la Difusió del Folclore, han preparat, doncs, tot una sèrie de noves maneres de presentar tota l'activitat a través del reconegut grup català amb molta trajectòria internacional, com són els Gog i Magog, que s'encarregaran de fer de mestres de cerimònies a les diverses mostres, i així també com la nit de foc que hi haurà el dissabte al vespre aquí mateix, al centre de Frankfurt.
Molt bé, doncs Quim, ja has sentit que tenim aquí el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, que gairebé quan acabi aquesta entrevista anirà al despatx a fer quatre coses i ja te l'envien cap a Frankfurt, eh?
Doncs esperem aquí com a tothom.
Molt bé, adéu-siau.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé. Gràcies. I ja en parlarem dilluns. Bé, conseller, acabarà passant que en alguns casos ens trobarem que Europa, com pot ser per exemple a Frankfurt, ens coneixeran més que d'altres punts de l'Estat? Sí, què hem de fer per projectar la nostra cultura que no és, de manera que no sigui rebutjada?
Bé, jo espero que ens coneguin raonablement i positivament a tot arreu. Aleshores, és veritat que un dels dèficits més grans que hi ha és el conjunt de l'Estat, i justament fa pocs dies vaig tenir ocasió de parlar-ne amb el nou ministre, i em va prometre suport en un dels projectes que vam llançar de començaments de legislatura i que hem anat treballant, i que jo espero que podrem acabar de llançar de cara a Televisió Espanyola, perquè els seus canals digitals, un d'ells no sigui en castellà, sinó que sigui per les terres de parla catalana 24 hores en català i pel conjunt de l'Estat en bona part en català i unes hores també en gallec i en euskera. De manera que això ajudi també a que des de tot l'Estat coneguin les peculiaritats i singularitats de les coses que es fan a Catalunya. I, evidentment, a Europa, a veure, nosaltres el referent de proximitat en aquests moments és Europa. I, per tant, qualsevol plantejament a una escala superior a la catalana ens hem de plantejar en el marc europeu. És a dir, ens importa Madrid, ens importa Londres, ens importa Roma, ens importa Milà, ens importa Múnich, ens importa tota Europa. Per qüestions de reciprocitat cultural, per qüestions de mercat, per qüestions també d'interès, per no quedar-nos només amb el nostre i per tant conèixer profundament el que és d'ells, perquè si no el que ens passarà és allò de que els europeus només tenim una cultura en comú, que és la cultura nord-americana,
que ja passa una mica, eh?
Ja passa una mica, i això no ens beneficia a cap, a ningú.
Mm-hmm. Conseller, sobre això que deia dels canals digitals, estem davant d'una promesa, una bona declaració de bones intencions del nou ministre, una cosa que veurem de manera fefaent?
No, vaja, el nou ministre ho va dir molt convençut. De fet, vam parlar de moltes altres coses, eh? Mm-hmm. I ara, per exemple, doncs, ell ha d'anar a inaugurar a la tardor una nova biblioteca a Sarajevo. Aquesta biblioteca, ell ha de participar en un contingent de llibres. Ja vam acordar que aquests llibres no només seran en castellà, sinó que seran també en català i en gallec i en euskera, mantenint allò unes certes proporcions. També vam parlar d'una iniciativa del propi departament, en virtut de la qual conjuntament dotarem les principals biblioteques de l'Estat, un centenar, 200 biblioteques de l'Estat, amb un cànon mínim de clàssics i de literatura en llengua catalana, perquè no pot ser que les biblioteques de l'Estat funcionin només amb llibres en castellà, i per tant doncs, introduir també el llibre català com una cosa normal, no? Bé, i moltes altres coses vam parlar, papers de Salamanca i aquestes coses.
Això també està bastant embossadet, eh?
Aquest és un tema, com saben, allò complicat, però vaig, diguem-ne, endevinar una actitud em sembla una mica diferent de la que hi havia fins ara, i per tant jo estic esperançat, i ara segurament a finals de mes ens tornarem a veure, i al setembre també tindrem un parell de trobades, i jo crec que podrem anar posant fil a l'agulla, i en general em vaig endur una bona impressió. Ens vam veure, ja dic, dilluns dinant, i em vaig endur una bona impressió.
Doncs ja que estem en etapa de bones impressions, d'esperançats, de creure'ns els que ens diu un ministre del govern central, el conseller Tresserres es creu les promeses fetes ahir pel president Zapatero en la seva visita a Barcelona?
A veure, jo aquí he de ser molt prudent. Del ministre, deixi'm dir, sí, del ministre, hi ha un element que facilita la relació. Tenim alguns amics comuns perquè és del mateix gremi que jo. És a dir, tots dos venim de Ciències de la Informació, ell de la Complutense, jo de l'Autònoma, i aleshores a partir d'aquí, diguem-ne, hi ha alguns punts de contacte que de vegades en aquestes converses personals evidentment no canvien l'estratègia política de cadascú, però el que sí fan és de vegades facilitar el tracte, i el tracte personal pot arribar a facilitar algunes coses, i aleshores jo crec que aquesta complicitat doncs és la que amb el senyor Zapatero té el president del govern, llavors jo, el president Montilla, i per tant jo aquí
però vostè m'ha dit no puc entrar.
Jo crec que complirà, m'ho he cregut altres vegades, no ha sigut així. A mi no em fa por persistir en la ingenuïtat i treballar perquè es realitzi, no? Si realment després hi ha el treball perquè es realitzi, i jo crec que procurarem entre tots des del govern de vetllar perquè es compleixin aquestes promeses, perquè ja estem efectivament molt interessats. Partim d'una situació de tracte injust de Catalunya per part de les institucions espanyoles. Jo crec que encara que van caient gotes en el got i no acaba de vessar, i que estem molt contents de viure aquí i a Catalunya vivim bé, estem convençuts de que tenim una bona qualitat de vida, per això som una oferta turística tan potent, però hi ha serveis bàsics que és evident que mostren sovint que no funcionen, i això s'ha d'arreglar, i la responsabilitat històrica acumulada de perquè això és així també és clar d'on prové, i aquí nosaltres hem de fer el que puguem i exigir, i crec que és el que en aquests moments s'està fent, és a dir, d'una forma lleial però ferma, per tal de que es puguin satisfer aquests dèficits acumulats.
De totes maneres, vostè m'ha dit, deixi'm ser prudent, la qual cosa venia a ser una resposta implícita de, home, potser no ens ho acabem de carregar el tot i no t'ho puc dir.
Pere. No, la veritat és que no. Ara aquest matí he estat parlant amb el president justament i comentàvem una mica com havia anat també a la reunió i preparar una mica l'escenari de tardor i una mica fer balanç de l'àrea de cultura i comunicació i les perspectives, com l'aprovació imminent de la llei de reforma d'aquesta casa.
Ara en parlarem, no pateixi.
I una mica per preparar les coses, i hem aprofitat també per comentar una mica això i preparar l'agenda de treball, no?
Doncs miri, ja que vostè m'ha centrat la pilota, diu que està parlant amb el president Montilla, vostè és recordat a la universitat com a professor, crec, de teoria de la comunicació de masses, no sé si encara es diu així.
D'història de la comunicació. D'història
de la comunicació.
Alguna teoria havia de...
Vaja, que és un expert en el tema. Vostè experta, aconsella el president Montilla en qüestions de comunicació o només ho fa el seu equip de comunicació? Ho dic per ja llançar la següent pregunta, que és, se li ha criticat molt al president Montilla que trigués 4 dies en comparèixer després de la gran apagada.
Però és que aquí, a veure, jo crec que hi ha compareixences formals i hi ha compareixences substancioses. És a dir, el que no pot ser és que cada vegada que passa alguna cosa algú esperi que hi hagi algun responsable polític que aparegui per dir alguna banalitat i per dir qui posa la cara. És a dir, les qüestions, quan hi ha un problema, s'ha de mirar de resoldre per part de qui té el coneixement i la responsabilitat d'intervenir en el primer moment. I, evidentment, hi ha una cadena de responsabilitats polítiques i cadascú ha de fer el seu paper. Aleshores, jo crec que més que sortir a donar la cara, és a dir, el responsable polític el que ha de fer és intentar que en la major diligència possible, tots els engranatges que poden contribuir a resoldre la situació es posin en marxa. I crec que és el que va fer el president i el que van fer altres membres del govern en relació a aquesta qüestió.
O sigui, és el fet, i a partir d'aquí,
jo crec que sí. És a dir, és que si no arriba un moment que sembla que l'agenda de la realitat la marqui la construcció de l'opinió pública.
És que és molt important,
l'opinió pública. Sí, és molt important, però l'opinió pública pensi que la formulen persones lligades a empreses que són actors polítics, també.
Home, posi noms i cognoms, això està molt bé, això
que
està bé.
No, però és que és evident, escolti'm. Vull dir,
empreses de comunicació, estaríem dient.
Escolti'm, en aquestes apagades, siguem rigorosos, jo crec que tothom ja sap això que diré, però jo crec que s'ha de ser una mica seriós en això. És evident que quan hi ha una apagada d'aquestes, les línies editorials dels mitjans de comunicació, en exercici de la seva llibertat, tenen en consideració quina és la seva filia política, quins consideren que són adversaris a batre, quins són els principals anunciants d'aquell mitjà de comunicació i, per tant, quins interessos de l'empresa hi ha a protegir i quins no. Tot això es té en compte, és a dir, això és evident i això ho sap tothom. Aleshores, quan nosaltres llegim, i la gent que llegeix o escolta la ràdio o veu la televisió i sent quines són les opinions que s'expressen als diversos mitjans, cadascú sap la clau d'interpretació que ha de tenir en compte.
Ens està fent una classe a la facultat. Ens permet, conseller, robar-li 5 minutets més de temps,
i tant,
que ha arribat un palet tard. Fem el butlletí de les 10 i seguim, que tenim encara més temes per tocar. Fins ara mateix.
La Ràdio Nacional de Catalunya.
Set minuts passant de les 10 del matí. Els oients saben que estem conversant amb el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, el senyor Joan Manuel Tresserres. Ho hem deixat perquè s'acostaven les notícies de les 10, però ens quedaven alguns temes per comentar, un dels quals ja ens l'ha presentat el mateix conseller, que afecta aquesta santa casa. Bé, afecta Catalunya Ràdio, afecta TV3, afecta la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que és la famosa llei aquesta dels mitjans. Bé, la nova llei de la corporació que passarà a dir-se...
canvia el nom. Corporació de Mitjans Audiovisuals. Catalana de Mitjans Audiovisuals.
O sigui, canviarem les tres últimes lletres.
De fet, en part ja ha canviat, perquè la llei de l'audiovisual ja utilitzava aquesta denominació, no? Però, en fi, d'una forma clara i a través de la pròpia... norma regulatòria, doncs ho farà ara. Sí.
Bé, aquesta llei que va estar a punt d'aprovar-se ja amb l'anterior legislatura, que per l'últim moment es va dissoldre les cambres per allò del 3% i ens van quedar sense llei, dic que ens vam com a treballador del grup d'emissores de la Generalitat, no? Després s'havia d'aprovar abans de l'estiu a l'últim ple, però resulta que el Partit Popular ho va enviar al Consell Consultiu.
Efectivament.
Es queixaven de la consideració que el català era la llengua vehicular, tant o la llengua principal, la llengua d'ús, tant a TV3 com a Catalunya Ràdio. Sembla que el Consell Consultiu ha dictaminat en contra de l'interès del Partit Popular i ara la cosa en quin punt està?
No, doncs està en el punt de que jo crec que el primer ple que sigui viable, doncs ja l'aprovarà i no crec que hi hagi més problema. Jo crec que el Partit Popular, diguem-ne, va ser una maniobra tècnica, diguem-ne,
filibusterisme parlamentari?
És una operació legítima, està contemplat en el reglament i per tant podien fer-ho. A mi em va saber greu. Aquell mateix matí que es va saber vaig trucar al senyor Piqué, que aleshores
li faltava per marxar,
era responsable i era un bon interlocutor i a més, com he dit públicament alguna vegada, m'havia ajudat a fer gestions pel tema TV3 al País Valencià i simplement em va dir que bé, ells també tenien moltes pressions i tot això i que volien apurar les vies i tot plegat i que ja no podien tirar enrere. I bé, nosaltres pensàvem que podríem fer uns dies de vacances amb la llei aquesta aprovada. No serà així, però ho estarà el mes d'octubre amb tota seguretat. Vaja, no m'imagino que pugui passar res. D'ençà de l'any 99 que està pendent aquesta llei i ara tinc la convicció absoluta de que ara s'aprovarà i espero que siguem capaços tots plegats de fer-ne una bona aplicació.
Aleshores, de què servirà aquesta nova llei pels ciutadans de Catalunya? Per què aniran millor els mitjans de la Generalitat, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals?
A veure, jo crec que aniran millor perquè introdueixen unes cauteles de democratització que suposen una millora molt considerable. Una de molt clara. Fins ara, el nomenament del director general, que a més tenia unes atribucions personals molt grans, encara les té, era càrrec del govern. Per tant, el govern era qui posava una persona, doncs, evidentment, de la seva confiança, al càrrec de la corporació. En aquests moments, el govern no tindrà cap possibilitat de fer cap nomenament. Això, que tenint en compte el respecte per la digníssima actuació que han tingut els directors generals fins ara, que hi han hagut a la corporació, en qualsevol cas el que fa és fer més transparent que no hi ha clientelisme polític des d'aquesta casa.
Però serà el Parlament qui
ho escollirà. És el Parlament qui, amb unes majories qualificades i a través d'uns procediments de garanties que són un filtre d'idoneïtat a càrrec del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i unes compareixences, uns hearings que es diuen al Parlament perquè la gent pugui explicar les seves idees i amb quin propòsit aspira a tenir un dels càrrecs del Consell de Govern d'aquesta corporació. Pues el Consell de Govern és un col·lectiu que, a diferència del que passarà amb el Consell d'Administració no té competències per intervenir directament en la gestió, té unes competències més aviat de caràcter de supervisió, ho sé perquè jo n'havia format part una breu temporada, i en canvi el que passava és que era molt clarament un òrgan de control i de representació política. Això creava una situació en la qual hi havia un Consell d'Administració per controlar i fiscalitzar, una comissió parlamentària per controlar i fiscalitzar, i evidentment el Consell de l'Audiovisual, que és l'autoritat reguladora en l'àmbit, no? De manera que hi havia aquí unes redundàncies de funcions. Això el que comportava era que el Consell d'Administració es convertia en una mena de petit parlament en què una part de la gent que formaven part o estaven vinculats a la majoria de govern volia que l'empresa anés bé, però n'hi havia uns altres que feien d'oposició a l'interior mateix de l'empresa. No, nosaltres volem un equip de govern a favor de l'empresa. Tot el país té com a objectiu que aquestes empreses funcionin molt bé. Són l'empresa més important que ha tingut mai la cultura i la comunicació en aquest país. I en depenem molt, perquè el nostre sector privat és encara molt fràgil. I, per tant, per poder competir, per poder assegurar el pluralisme, la profunditat democràtica, tot això, necessitem que aquesta empresa funcioni molt bé. Tradicionalment, les emissores d'aquesta empresa, de ràdio i televisió, han tingut èxit. Són empreses d'èxit. Ara fa uns quants anys que funcionen. I hem d'aprofitar que ha passat una generació sencera per tal d'ajustar els mecanismes. És a dir, portem el cotxe al garatge i ha de sortir un cotxe nou. Aleshores, és una empresa d'èxit, però per continuar sent una empresa d'èxit una generació més, per adaptar-se bé a la digitalització, a un nou entorn jurídic, a un nou model de gestió, perquè pensi que el govern ha assumit el deute històric acumulat per la corporació, que en bona part era com a conseqüència de la transferència del dèficit públic a les empreses públiques i per tant no era per causa de la pròpia corporació. Bé, en qualsevol cas, el govern ha posat el comptador a zero. Per tant, hi ha un nou model de gestió. El que hem d'aprofitar ara és per renovar profundament el conjunt de la corporació i jo estic segur que ens espera un futur magnífic.
Però en tot cas, aquests senyors que tindran més capacitat executiva no diran si Herois ha d'anar el dimecres a la nit a TV3 o s'ha de posar el dissabte al matí. No es ficaran en detalls d'aquest estil.
No, tot i que n'hi pot haver, que tinguin, clar, sí, que tinguin com a missió específica poder intervenir en els temes de programació. I el que passa que per això sols demana un perfil d'expertesa en l'àmbit. O sigui, no és un problema de triar allò polítics o polítiques que vagin allà a controlar. No, no, es tracta de persones qualificades per anar intervenint en la gestió. Per tant, en bona lògica, els perfils hauran de ser perfils que alguns tinguin un fort component jurídic per poder dedicar-se a supervisar tot el procés de contractació i d'adquisició de drets, o gent amb un perfil més de gestió econòmica o de recursos humans per poder ocupar-se dels temes de plantilla i d'execució pressupostària, gent que sàpiga més de programació televisiva per poder vetllar els temes de programació, etcètera, etcètera. És a dir, que es tracta de buscar perfils molt professionals que passin, ja dic, pel filtre del CAC i per una majoria parlamentària qualificada i després d'un hearing. És a dir, jo espero que tots plegats sabrem trobar les persones adequades. N'hi han, i n'hi han moltes, molt preparades per poder tenir un equip de gestió molt potent que ens permeti fer front als reptes que tenim per davant. No?
Doncs que així ho veiem en els propers dies. Una última qüestió, ja que ha sortit el tema de la TDT i del País Valencià, del TV3 i la cosa digital, com està el tema de l'intercanvi de programacions? És a dir, la possibilitat que TV3 es vegi al País Valencià ja definitivament i amb tota la legalitat, i que el Canal 9 en reciprocitat es vegi aquí a Catalunya?
Doncs en aquests moments el que hem construït és una relació força cordial amb l'antic conseller, Vicent Rambla, que en aquests moments és vicepresident del govern valencià. Aquests dies hem estat en contacte perquè ells han presentat unes al·legacions en el Ministeri d'Indústria, que és qui s'ocupa de la gestió del espectre radioelèctric, perquè havien rebut un múltiple, un canal, diguem-ne, en el qual hi haurien d'anar aquests canals de TV3 en el País Valencià gestionats pel govern, i ells no estan d'acord amb la cobertura que té aquest canal, perquè consideren que es limita a les àrees metropolitanes. Això mateix ens ha passat a nosaltres amb el nou múltiple que se'ns ha concedit. Nosaltres ho hem presentat no en forma de recurs com el govern valencià, sinó a través d'una carta raonada, i hem quedat d'acord amb els valencians que anirem al Ministeri a negociar conjuntament l'ampliació de les prestacions d'aquest múltiple. I quan tinguem això fet, formalitzarem el conveni aquest de reciprocitat. He tingut també ocasió de parlar aquesta setmana amb la consellera de Cultura, que encara que no s'ocupa dels temes de televisió, doncs té un paper rellevant també en aquesta història, la senyora Trinitat Mira, i realment, bé, la veritat és que no tinc cap dubte de que podrem arribar a un acord. Probablement nosaltres voldríem que l'acord fos molt ampli i inclogués també vies que facilitessin la coproducció de programes.
Ui,
però tot això,
això sona a Països Catalans,
haurem d'anar a treballar. No, això sona, el que cadascú vulgui que soni, però primordialment amb els valencians el que tenim pendent és intentar que no se'ns fragmenti el mercat de cultura i llengua compartida, perquè si se'ns fragmenta l'afeblim, i per tant, encara que sigui atenent a consideracions primordialment industrials i de cooperació cultural i lingüística, amb això n'hi hauria prou. Hi ha molt terreny per córrer, perquè hem estat molt temps allunyats els uns dels altres i no té massa sentit, i hem d'aprofitar l'oportunitat, igual com intentarem aprofitar també les possibilitats que ja eren molt de relació cordial amb les illes. Enfortir el mercat ens és vital.
Doncs prenem bona nota d'aquest consell. Li desitgem, conseller, un bon viatge cap a Frankfurt, i bé,
gràcies.
I que vagi bé tant l'aplec d'aquest cap de setmana de la cultura popular i tradicional com també tota la fira, que ja en tindrem temps d'anar parlant, d'això de la fira.
Jo estic segur que ens anirà bé, i que jo crec que s'ha fet el que calia perquè anés bé, i ara ens falta aquella mica de sort que totes les activitats ajuda. I espero que tot funcionarà.
Esperem que arribi. Moltes gràcies, conseller.
Adéu-siau. Moltes gràcies, molt bon dia.
Passen 2:15. Parem un segon per fer 4 anuncis i de seguida escoltem l'opinió dels nostres oients. Fins ara mateix.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.